cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Us estem explicant des de primera hora que Catalunya havia de passar avui de tram a la desescalada, cosa que havia de permetre poder incrementar els aforaments a bars, restaurants, comerços, la cultura i l'esport. A més, el confinament perimetral de cap de setmana s'hauria allargat i hauria passat de municipal a comarcal. Això per hora d'esperar i sembla que ho haurem de fer unes dues setmanes més i ja serem pràcticament a les portes de Nadal. Avui analitzem l'evolució de la pandèmia i la situació a l'Hospital de Sabadell. Parlant aquesta hora amb el doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Molt bon dia, doctor Cervantes.
Molt bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns enmig d'aquest pont, d'aquest bon estrany de desembre. Avui esperàvem aquest canvi de tram a la desescalada, però les dades no ho permeten. És prudent fer-ho així? Dir, aturem-nos i esperem una mica?
Home, jo crec que hem de ser conseqüents. Si es va fer un pla que es aniria seguint segons els indicadors, i un d'ells és que seguís la pendent descendent de nous casos, doncs al veure que la RT, aquesta ràtio de que la cosa no s'atura, s'ha acostat una altra vegada a 1, a 0,90, a 0,98, doncs la realitat és que s'ha complert el que s'havia dit. Si això no està clar que segueixi millorant, ho demorarem. També és cert que aquesta aturada és una aturada relativa, perquè, clar, no estan augmentant els casos. El que s'ha reduït és la velocitat a la que baixaven. I això és una senyal d'alarma, però no és encara una mala senyal de que estigui retornant l'epidèmia. És un moment d'incertesa i per això crec que és prudent aturar uns dies i suposo que setmanalment es anirà decidint el que fer.
Uh-huh. Un moment d'incertesa. Què és el que explica que aquestes dades s'estiguin complicant de nou? Hi ha algun motiu, creu vostè, més enllà del fet d'haver tornat a obrir, diguéssim, parlant en plata?
Sincerament, la realitat és que els primers dos dies que vam tenir aquesta sensació de que s'aturava, cridava l'atenció que a Barcelona ciutat això no passava i seguia baixant. Llavors, és estrany pensar en una activitat cívica, social, que no passi a Barcelona ciutat, per entendre'ns. No sé el número exacte de bars, però m'imagino que més bars hi ha de tot arreu és a Barcelona. O sigui, jo crec que és un tema complex, que no sabem molt bé per què, que és veritat que dues setmanes cap aquí ha augmentat la mobilitat, bars a part, i que això pot ser que condicioni que no es redueixi tan de pressa, però potser fa més fred i això també influeix. Hi ha coses que no sabem. El que sí sabem és que estem en un moment on es vigila al mil·límetre, cada dia. Això de que és bo, que ho hem de fer, de vegades ens dona la sensació equivocada de que està passant una cosa quan al final, quan passin 5 o 6 dies, es veurà que no. No ho sé, la previsió no té per què ser dolenta. Hem d'estar vigilant. Si ara ha baixat la velocitat de descens, mirem-ho bé i si la cosa es calma, tornem a obrir els passos que s'havien descrit. I si no, doncs serà al revés. Imagina't que tornés a pujar de veritat els casos. Doncs hauria de tornar a prendre més mides i una d'elles seria tancar més coses. Esperem que no passi.
Clar, en aquests dies el que ens passa molt, doctor, i segur que ho ha vist vostè també als mitjans de comunicació, és que no estem acostumats a trobar-nos davant d'una cosa que no sabem com evolucionarà i no sabrem què farà. Jo crec que una de les coses que ens ha posat el coronavirus, més enllà de l'escac mèdic, que això vostè, òbviament, ho està vivint molt més, és aprendre a viure en la incertesa i crec que s'ha demostrat que no en sabem. I estem buscant culpables a tot arreu, no? Una mica, si és perquè les restriccions no estan funcionant, si és perquè un cop ens s'ha obert hem sortit tots en massa al carrer, cues a la zona comercials, en parlàvem també amb la tinenta d'alcaldessa fa una estona que deia que és cert que s'està veient més gent als carrers que cap Nadal a aquestes alçades. Vostè què diria que hi ha aquí? És a dir, estem fent bé la feina, no estem fent bé la feina? Els ciutadans estem fent bé la feina, la nostra part de feina?
Jo crec que sincerament la feina que fem té una influència que desconeixem sobre el que passarà. O sigui, aquesta sensació de que si ens trobem quatre, segur que un es contagiarà, que és el que s'està venint, no quadra amb la realitat. La realitat ens diu que al voltant del 5% de la població ha agafat aquesta infecció en 10 mesos o 11. No és tant. El que passa és que, clar, és tan greu la infecció per determinats grups de la població que això ens espanta molt. Però la realitat és que no és un virus que s'extengui tantíssim com altres. El que passa és que, mirant els números, doncs, clar, més de 60 milions de casos al món més de 50.000 casos a casa nostra. Clar, això és vera. Però la realitat és que jo crec que el que estem fent de reduir els contactes innecessaris, doncs no fer-los, de reduir la mobilitat, de vegades exagerada, o sigui, en algun lloc petit on no hi ha hagut cap cas des de fa 15 dies, no sé si té tant sentit reduir la mobilitat, però la realitat és que ho estem fent, i ho estem fent prou bé. Jo no m'ho creia que ho faríem tan bé. I després la mascareta i la distància personal quan ens trobem. Tot això era ja l'inicial, és el que va funcionar per aturar l'epidèmia al mes de març-abril. Però sí és cert que el que hem après de l'estiu cap a aquí és la importància de la ventilació. Doncs ara s'ha d'afegir aquest punt quan ens trobem. Aleshores, les limitacions de persones, les de 6 persones o 10 persones, jo no sé quin és el nombre idoni, però sí és veritat que això redueix la possibilitat de que molts grups diferents es trobin. I per desgràcia, doncs, si d'alguna forma ens hem sacrificat bastant pel pont, per dir d'alguna manera, potser això ens permet fer algunes trobades per Nadal. Però ja et dic, amb moltes limitacions i segons com vagi l'evolució de l'epidèmia. Jo crec que no ho hem fet malament com a conjunt. Hi ha probablement situacions on les coses no han funcionat, que contràriament al que es diu, no són les fotos de la gent a la platja o a les tendes, jo crec que són les fotos de la desigualtat social, de les poques possibilitats d'habitatge adequat quan hi ha les collites, que és l'origen del rebrot aquest de la segona onada. La gent que no pot fer complir el confinament perquè si no se'n va a treballar, per cert, en negre, no, a casa seva no mengen. Això no es parla gaire, perquè és molt difícil d'arreglar, però probablement té tanta influència en l'epidèmia com aquestes conductes individuals que fotografiades ens criden molt l'atenció.
I segurament explica per què els casos es produeixen en uns punts de Catalunya i en d'altres no tants, no? O en una ciutat com Sabadell es veu també amb les xifres a vegades, no? A quines zones hi ha més casos i a quines zones n'hi ha menys, no?
Sí, jo crec que la dada més interessant d'això és la serologia que s'ha fet per poblacions. Nosaltres estem en una situació intermitja, al voltant entre el 5 i el 10%. Hi ha àrees de Catalunya on ha arribat al 20%. O sigui, el 20% de la població de Santa Coloma de Gramenet ha passat aquesta infecció. O sigui, això no és casualitat. No hi ha unes corrents al voltant del Besòs que ho expliquin. L'explicació és social, no hi ha cap altre dubte.
Situació al Taulí. Repassàvem les xifres fa un moment. Molts dies amb només un ingrés en gran part de la setmana, no? Setmana relativament tranquil·la pel que fa als nous ingressos, però allò que ens deia fa uns dies de que la segona onada pel que veuen els hospitals no s'ha acabat, m'ho reiteraria avui?
Sí, però l'hospital és normal que no s'acabi encara, perquè l'hospital sempre va dues setmanes enrere del que passa a l'epidèmia a la població. Quan hi ha una millora, triguem a notar-la. Quan empitjora, d'entrada no ho veiem. O sigui, per cert, no és un o dos ingressos, estem al voltant de 5 o 6 ingressos, que és bo, perquè abans
per
estàvem
setmana,
a 10 o 15. Sí, però per setmana encara estem a... No, per dia estem en un promig de 5 ingressos diaris. El que passa és que és veritat que els últims 2 o 3 dies n'hi ha hagut menys, però, com dèiem abans, fins que no passin 7 dies no podem donar dades bones. Però,
doncs teníem les dades malament, doctor.
Sí, bueno, però no us preocupeu, les dades aquestes, primer, que costen de tenir, no són tan fàcils, perquè al final estem dient una dada que en si mateixa és una mica falsa, perquè estem dient els ingressos per coronavirus. Això tampoc és cert. O sigui, tothom que ingressa a l'hospital i se li troba coronavirus, encara que ingressi per una altra cosa, també el posem en aquesta llista d'ingressos amb coronavirus. I per sort, alguns d'aquests malalts, el seu coronavirus ni se n'enteraran que el tenen, perquè han ingressat per una apendicitis o per un infart o per una altra malaltia que no té res a veure. Però és igual, com això és el que fem tots i és el que s'ha de fer, nosaltres estem tenint un promig de 5 ingressos diaris, que és menys de la meitat del que teníem fa 15 dies. Doncs estem bé, estem baixant, això és el que volem. Però clar, encara queden quasi 100 malalts ingressats a l'hospital. Dius, bueno, però és que teníem 170, val, d'acord, però encara tenim 100, encara tenim 20 malalts a la UCI. Vull dir, això no s'ha acabat, el que passa és que està millor. I tan dolent és pensar que no cal fer res perquè ja està tot fantàstic, que està atemorits cada dia com si estiguéssim pujant com el 20 de març. I no és cert, estem baixant. Molt a poc ara. Aviam què passa d'aquí a dilluns o a dimecres o dijous.
Clar, em quedava amb les xifres i ara potser no, tampoc són del tot correctes, però un total de 12 defuncions en la darrera setmana. És això, doctor?
Sí, això és correcte. Sí, jo et deia ingressos,
sí,
que hi ha
sí,
més,
sí,
però
cert,
defuncions,
cert.
Sí.
Com s'expliquen?
Estem al voltant... Estem entre un i un i mig pacients, que depèn del dia, o sigui, el promig és al voltant de 1,5, no arriba a 2, i això vol dir que hi ha malalts que porten molts dies d'evolució i que no se n'han sortit. La majoria amb moltes patologies acompanyants que expliquen la mala evolució. No ens hem trobat, com va passar al març, la sensació de no poder atendre els malalts, de no poder donar el tractament òptim, de no poder donar la ventilació òptima perquè no teníem aparells. Tot això no ha passat. Aquesta segona onada ha sigut afortunadament molt més ordenada. Ens hem pogut preparar. I un punt molt important, els pacients quan arriben ja es pot decidir què fer perquè ja venen diagnosticats la majoria de les vegades des de la primària. O sigui, és una cosa conjunta que ha fet que realment la mortalitat hagi baixat. Ara, no s'ha acabat l'epidèmia, això són dades preliminars. Imagina't que els 100 malalts que estan ingressats tots anessin malament. Doncs, òbviament, les xifres empitjoraríem de cop, però no és la previsió que tenim. La previsió que tenim és que es mantingui un segment de població amb moltes malalties i molt grans d'edat que tenen pitjor pronòstic.
Uh-huh. Per tant, diguéssim que saben més coses de la malaltia, aquesta segona onada també els ha permès aprendre més coses d'aquest coronavirus?
No deixarem d'aprendre fins que marxi. Vull dir, jo espero tenir la mala sensació de que quan ho sapiguem tot ja no serveixi de res perquè el virus hagi marxat. Seria fantàstic, però bueno, tampoc soc molt optimista de que marxi del tot. Jo tinc la impressió de que la immunitat natural i les vacunes ens ajudaran a reduir molt la incidència d'aquest virus. Probablement acabi quedant com un virus estacional semblant al de la grip. Inicialment pensàvem que no, perquè els altres, sobretot el virus del SARS del 2003, havia desaparegut. Pensàvem, potser aquest també, però clar, a la que arriba als 5 continents i a milions de persones és difícil que desaparegui. Però clar, només que es converteixi en un virus que doni un quadre respiratori, fins i tot una pneumonia, però que aprenem a tractar i que els malalts no es morin, doncs ja en tindrem molt de guanyat. Seria, per entendre'ns, si quedés com una grip.
Què és el que ens quedaria per saber? Allò que, si ho sapiguéssim ja, podríem abordar molt més el com estem tractant aquesta malaltia.
Ui, a cada pas de la història d'aquesta malaltia ens falten coses. No sabem per què unes persones s'infecten i unes altres no. Encara no sabem si el virus muta per canviar o això de moment no, perquè clar, només fa un any que el coneixem. Sembla que hi ha poques mutacions, no és un virus com la grip. Per això tenim tantes esperances amb la vacuna, perquè és un virus que varia molt. Però això s'ha de confirmar. I sobretot, des del punt de vista clínic, és a lo que jo em dedico, ens falta un medicament que donant-lo als pacients evitin que s'infectin o curin la infecció. El que tenim per moltes malalties, fins i tot algunes víriques. Però recordeu que per les malalties per virus tenim molt poca cosa, eh? No tenim grans antivirals. Tenim antivirals per unes malalties com la sida, però que no el cura, per l'hepatitis, que sí que la pot curar, però la majoria de virus que nosaltres atenem es curen espontàniament. O sigui que ens falta molt, sincerament.
El Regne Unit ha dit que demà comença la vacunació. Als Estats Units també s'estan posant les piles i en alguns, sobretot en alguns hospitals, estan començant també a fer la vacunació. Això són bones notícies cap al camí de que aquestes vacunes realment puguin arribar ja a casa nostra amb unes certes garanties també, perquè si hi ha altres països que s'avancen, en el fons això ens dona garanties, no?, quan arribi aquí.
Jo, el fet de que s'avancin o no, no em dona gaires garanties. Jo el que necessito com a garanties és que una autoritat independent que habitualment regula l'autorització per fer servir fàrmacs, ho decideixi a casa nostra. I això es diu l'Agència Europea del Medicament. Sabem que té una reunió el dia 29 de desembre i una altra la primera setmana de gener per valorar les dues primeres vacunes, la de Pfizer i la de Moderna, i del que digui aquesta institució em donarà total tranquil·litat. És obvi que probablement el que diran és que autoritzem d'emergència aquestes vacunes perquè estem en una situació molt delicada a nivell mundial, però que s'ha de vigilar molt bé els efectes secundaris. Em sembla que podria ser una decisió correcta. La segona part serà confirmar en pocs mesos que això es compleix, l'efectivitat i els pocs efectes secundaris. Si no fos per aquesta situació d'emergència, aquesta vacuna trigaria 2 o 3 anys en aprovar-se. Però és cert que estem en una situació d'emergència. Vull dir, una cosa no treu l'altra. Els negacionistes de que diuen la vacuna és una cosa perillosíssima perquè no s'ha provat prou en animals, segurament no tenen raó. Sí que s'ha provat. El que passa és que segurament s'ha provat en un termini molt curt i probablement queden incògnites que sabrem a mida que l'anem posant. També és cert que n'aprendrem de totes alhora, perquè els russos van començar ahir, els xinesos no ho diuen, però el seu exèrcit porta ja mesos vacunant-se, i com a mínim notícies d'efectes secundaris molt greus no n'hi han. I esperem que això es confirmi i que es pugui començar aquesta vacunació inicialment per la gent més vulnerable, com diu el calendari que s'ha posat al nostre país, i després anar baixant per la resta de la població. I segurament els darrers seran la canalla, els nanos, perquè amb nens no hi ha pràcticament estudis, o sigui que s'haurà d'esperar mesos o probablement un any a tenir vacuna pels crios. Però això em preocupa molt poc, perquè els nens són els que tenen una malaltia realment més lleu i probablement molt poc important epidemiològicament. O sigui que jo crec que a primers d'any, entre finals de gener i Setmana Santa, hi haurà la vacuna disponible a casa nostra.
En aquest sentit, una altra de les grans incògnites, ho deia vostè, ens queda per saber per què unes persones s'infecten i d'altres no. Però també hi ha aquest concepte dels supercontagiadors, que està rondant també molt pels mitjans de comunicació, aquests que sembla que contagien molt ràpid. D'això hi ha alguna investigació al voltant?
Sí, però no hi ha claredat. O sigui, hi ha un aspecte social, que és allò de gent que realment té molt contacte social i malgrat que es trobi malament el segueix tenint, però jo m'imagino que això no és molt freqüent, que pel que veig d'altres malalties no acostuma a ser l'habitual. I probablement el que ens falta és quantificar la quantitat de virus que una persona està tossint o estornudant a cada moment. És probable que la càrrega viral, la quantitat de virus que té una persona, influeixi molt amb el risc de contagi. Com ara no hi ha una prova que ens ho medeixi, com a mínim de rutina, aquesta dada la desconeixem. Però sabem amb altres infeccions, com la sida o l'hepatitis, que l'inòcul, la quantitat de virus que té una persona, influeix molt a l'hora de contagiar. Jo tinc la impressió que això explicarà una part d'aquesta extensió per part de poques persones a moltes altres.
Mm-hmm. Doncs haurem d'estar pendents també d'anar coneixent més qüestions sobre aquesta malaltia. Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres, que també aguanteu el pont treballant.
Que vagi molt bé, doctor.
Adéu. Adéu-siau, bon dia.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.